Són les 11 de la nit. Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. El diumenge de la setmana que ve, 3 de juliol, s'ha organitzat un dinar benèfic per recollir fons per a una escola del Togo. Es tracta d'un centre parroquial escolar de la ciutat de Dapaong, del que n'és impulsor el rector de la parròquia, l'olotí mossèn Joan Soler, que el 2007 va marxar de missioner en aquest país. Avui parlarem amb ell perquè ens expliqui tots els detalls. Benvinguts, escoltem, com sempre, el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Responsables dels altres. Jornada de responsabilitat del trànsit. El proper diumenge, dia 3 de juliol, l'Església ens proposa que visquem la jornada de responsabilitat en el trànsit. Nosaltres ho viurem amb l'Eucaristia de les 7 de la tarda a la parròquia de Sant Josep de Girona i amb el reconeixement dels que han participat en el concurs escolar sobre educació vial Pere Jordà. Darrerament hem quedat molt astorats per alguns accidents de trànsit amb víctimes mortals provocats per conductors sense les condicions requerides. La responsabilitat en el trànsit, siguem conductors de qualsevol tipus de vehicle, siguem vianants, sovint és una assignatura pendent que per a nosaltres és una dimensió del nou manament, l'amor a Déu i l'amor als altres. A la nostra diòcesi tenim la sort de comptar amb el treball de la Delegació Episcopal del Trànsit, que durant tot l'any vetlla per ajudar-nos a ser conscients de la nostra responsabilitat. Reuneix i acompanya víctimes dels accidents, organitza cursos de formació per a universitaris, proposa per a les escoles un concurs de redaccions, dibuixos, per conscienciar els alumnes de la necessitat d'esdevenir responsables en aquesta assignatura per vetllar per la vida i evitar accidents. Què es proposa aquesta jornada? Reconèixer i afirmar que el nostre Déu és un Déu de vida i que no estima la mort. Precisament la seva oferta de salvació és la de vida. Vida per sempre i en plenitud, superant el pas de la mort. Algunes vegades he sentit en comentar alguns accidents l'expressió «per què Déu ho permet?». Cal canviar la pregunta «per què Déu no ho vol ni ho permet?». Som nosaltres que de manera inconscient o sense prudència provoquem els accidents. Déu vol el respecte i l'atenció a cada vida humana. La jornada ha de ser motiu per pregar. Cal demanar a Déu el do de la prudència per no posar en perill la pròpia vida i la dels altres. També cal demanar-li que velli per tots els responsables d'assegurar l'organització del trànsit, la seva seguretat i l'assistència, si s'escau, quan malauradament hi ha accidents. No hem d'oblidar pregar per les víctimes, els que han mort i els que, a causa dels accidents, han quedat reduïts a la inacció o han perdut facultats. També la jornada vol acompanyar les famílies que viuen el sofriment d'algun mort o ferit en accidents de trànsit. Redescobrir que l'amor als altres, quan conduïm un vehicle, sigui el que sigui, exigeix les virtuts de l'obediència a unes normes de circulació, la prudència i l'abstinència d'alguns productes que impedeixen una bona conducció. També cal viure aquestes virtuts quan som vianants. Treballar perquè les nostres carreteres i autopistes no siguin camins de mort, d'existències marcades per ferides de tot tipus, sinó de trànsit segur cap a les trobades familiars, llocs de treball, moments de diversió, visites, vacances. I escoltar de nou la pregunta de Déu: què has fet o fas al teu germà? Recorda del germà, condueixis o caminis, i vella per la seva i la teva vida. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
El bisbat de Girona demana capellans i catequistes que aportin el certificat del registre de delictes sexuals. Aquesta i altres informacions amb Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, moltes gràcies. En compliment de la llei de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, el bisbat ha demanat a les parròquies que mossens, catequistes i altres voluntaris que treballen habitualment en activitats de formació, catequesi o educació en el lleure amb infants i joves aportin pel proper curs el certificat conforme no tenen antecedents per delictes sexuals. L'han de presentar tant els responsables i voluntaris actuals com els que ja s'ha previst que s'incorporin per primera vegada en activitats parroquials a partir del curs vinent. En total, la mesura afecta uns 800 catequistes i voluntaris. La sol·licitud es va realitzar el passat 26 de maig amb una carta dirigida a totes les parròquies i el bisbat ha donat de termini fins a finals d'aquest mes de juny perquè els rectors i responsables de les parròquies aportin la documentació necessària. Serà el mateix bisbat qui realitzarà la tramitació al Ministeri de Justícia. Es tracta d'un certificat obligatori per totes les persones que treballen amb menors. Altres col·lectius com monitors d'esplai, caps d'escoltes o professors de religió fan la sol·licitud a través de les seves respectives organitzacions i institucions.
Més de 700 persones pelegrinen a Lourdes en el 51 Pelegrinatge de l'Esperança.
Amb el lema Misericordiosos com el Pare, el 51 Pelegrinatge de l'Esperança Lourdes de la diòcesi de Girona va sortir el passat dimecres des de diferents punts de la diòcesi. 210 malalts i discapacitats, 330 infermers, infermeres i brancadiers, 160 acompanyants i uns 80 joves, juntament amb 11 capellans i el bisbe de Girona, sumen les més de 700 persones que han format l'expedició d'enguany organitzada per l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat de Girona.
S'ha celebrat la trobada anual de diaques permanents de la diòcesi de Girona.
La trobada va tenir lloc el passat dissabte 18 de juny a la Casa d'Espiritualitat Santa Helena de Solius, on també hi van assistir les seves esposes. Aquesta trobada, conduïda pel bisbe Francesc i pel vicari general del bisbat de Girona, té per objectiu posar en comú l'evolució de la tasca que els diaques desenvolupen en les seves respectives parròquies i compartir també l'experiència de com es viu el seu ministeri en la família i en el matrimoni. Actualment Girona compta amb 10 diaques permanents que han estat ordenats des de la seva implantació a la nostra diòcesi a partir de l'any 2010.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Anem tot seguit a escoltar el punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta Jaume Pera, membre de Justícia i Pau. Benvingut, Jaume. Gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia.
Quan vulguis.
Us voldria comentar breument una campanya que s'ha presentat recentment amb el títol Si cuides el planeta, combats la pobresa. Existeixen realment problemes ambientals? Són tan importants? Estan relacionats amb la pobresa i la desigualtat? Què té a veure tot això amb nosaltres? Amb els nostres estils de vida? Amb la nostra fe? El papa Francesc, a l'encíclica Laudato Si, respon a aquestes qüestions amb una invitació a reflexionar i participar en una autèntica ecologia humana, perquè no hi ha dues crisis separades, una d'ambiental i una altra de social, sinó una sola i complexa crisi socioambiental. Insisteix en que el gran desafiament és respondre a la crisi econòmica, social i ambiental que amenaça avui el planeta i la humanitat, on els pobres són les principals víctimes. Aquest desafiament no consisteix en quelcom opcional ni en un aspecte secundari de l'experiència cristiana. sinó una exigència de la nostra fe i de l'anunci de l'Evangeli. Com a part de la campanya, s'utilitzarà un decàleg inspirat en l'encíclica, que resumeix els reptes fonamentals als quals ens enfrontem. Cada 2 mesos s'abordarà un dels 10 principis a través de la reflexió, la pregària, el testimoni dels empobrits, els compromisos personals i les propostes d'accions.
Avui estem contents de tenir amb nosaltres a Joan Soler, el recordarem tots, sobretot els que escolteu aquest programa, perquè ens portava durant força temps, crec que un any i mig, no, Joan? Ens
sí.
va portar el comentari dels joves. La veu dels joves.
Ostres, sí.
I el 2009 ens va marxar i...
Cap al Togo.
Cap al Togo, com aquell qui diu.
Sí.
Vaig aquí a Barcelona, però no tornes.
No, no, no.
Tornes de tant en tant, això sí.
Sí, cada 2 o 3 anys venim.
Cada
ara,
2 o 3 anys.
Sí.
Molt bé.
Potser ara hagués vingut un any més tard, però com que hi ha tot el tema aquest del col·legi i tot...
Ara parlarem
sí,
del col·legi.
Sí, deixa-m'hi anar.
En Joan Soler és un missioner olotí,
sí.
D'Olot,
sí.
Capellà de la diòcesi de Girona.
Exacte.
I se'n va anar de missions l'any 2009 al Togo.
Exacte, al gener, sí, sí.
Estàs a la ciutat de Dapaong.
Dapaong, sí. És el nord del, és l'última ciutat del país. Un país molt allargat, com els que ho coneixen a mi, que veuran que és...
Bueno, vertical, això.
Vertical,
eh?
és com un Frankfurt, sí.
Com un Frankfurt.
Sí, exacte, una llengoniceta...
Vertical.
Sí. Que I llavors estic a dalt a la frontera amb Burkina. De fet, el nostre poble és molt... Fem un sol poble amb el sud de Burkina, Ghana i Benin. Clar, van dividir-ho el temps colonial... i no van pas mirar els pobles.
Parla'ns de com és aquesta ciutat, de Dapaong.
És una ciutat gran, és una ciutat com Girona, més o menys, devem tenir uns 70.000 habitants, 80.000, però amb una diferència fonamental, que és la piràmide d'edat. És a dir, aquí tenim majoritàriament la gent és gran, i allà nosaltres, com us deia l'altra vegada, el 75% de la població té menys de 30 anys, i el 50% menys de 14. Clar, doncs ja us podem imaginar que és una piràmide on tot, la meitat de la... O sigui, la meitat de la gent té menys de 14 anys.
Sí, jo estava consultant sí. que l'esperança de vida és de 57 anys.
Sí, i menys.
I menys.
Perquè jo l'altre dia mirava els morts de la parròquia, per fer una mica l'estadística meva i així, i la mitjana d'edat de mort és de 38 anys, 37-38.
37-38.
Sí, però, esclar, perquè enterrem molt... Hi ha mortalitat infantil, que és important, i això també fa disminuir l'edat. Però la majoria de gent... La majoria de gent que enterro són gent de la meva edat, 40, 41, 42.
De què viu el Togo?
El Togo té el port, que és un port molt, molt gran, perquè és el port natural més gran de la zona. Llavors, teòricament, amb el port sol, el país podria viure. Llavors tenim fosfats, que no és per fer el ciment, i llavors una agricultura que és molt de subsistència. Però amb els fosfats i amb el port, el Togo, si tingués un govern que no fos corrupte, podria realment viure.
Quins són els principals cultius?
L'agricultura és, sobretot... Hi ha canya de sucre, fa una mica de canya de sucre cap al sud. Fan també, sobretot, blat de moro, l'inyam, que és una mena de... com una patata, però més gran, i el sorgo i el mill. És, sobretot això, és el que hi ha més.
Jo recordo d'una vegada que et vaig entrevistar que em deies que només menjaven...
Blat de moro.
Blat de moro, tot
sí,
el dia.
Tot el dia. Estic de blat de moro...
Però tu menges cada dia blat de moro?
Jo ara he canviat una mica la dieta, pots veure que estic una mica més gros que l'altra sí. vegada, perquè vaig decidir que o menjava una mica més bé o gastava molt en medicaments, perquè estàs tot el dia malalt després. I nosaltres no tenim el cos, ens falta nutrients després.
Però ells això ho accepten, ells?
Ho accepten per força, pobra gent. És a dir, ells fan la seva agricultura, agafen els sacs que recolten, el que recolten és el que serveix per tot l'any. Si la recolta és bona, bueno, la collita, perdona, ja dic en francès, la collita no, sí, és bona, sí. Doncs va bé, però si la collita no és bona, ja hi ha problemes. Cal dir que hi ha molta gent que pateix molt, i és trist, és a dir, és la veritat sigui dita. Ara, per exemple, aquest mes és el mes més difícil, és quan nosaltres que tenim reserva de blat de moro al magatzem, és quan distribuïm els més pobres, perquè és ara quan passen majoritàriament gana la gent més senzilla.
Tu has promogut una escola...
Sí.
A la teva parròquia. És una escola parroquial?
Sí. De fet, en teníem ja una, que és l'escola dels Vespres, que és per tota la gent del barri que no havien pogut anar a l'escola o que no havien acabat l'escola primària, van començar una escola al vespre, perquè com que ells van als seus tallers doncs, per aprendre un ofici, doncs al vespre venien. I en dèiem l'escola del vespre. el qual doncs, hi ha 4 cursos i hi ha uns 110 alumnes. I ara hem començat una escola, un col·legi de dia, diguéssim, un col·legi normal, un col·legi pels nanos que acaben l'escola primària, que puguin continuar al col·legi.
Perquè els del vespre, de dia, treballaven a l'agricultura?
No, són sobretot de, potser dones que estan, doncs, fan de modistes o els que fan de soldadors, mecànics. O sigui, la gent que estan aprenent un ofici, joves que no han tingut oportunitat d'anar a l'escola i llavors ho poden anar a l'escola del vespre. Però ara aquesta, el que fem ara és el col·legi, de, el col·legi, un col·legi normal. Doncs hem començat aquest any amb 3 classes i ara l'any que ve doncs, en posem 2 més i es comença mica en mica.
Com aconsegueixes els professors? Qui paga els professors?
Bueno, això és el més difícil. Això és el que em costa més perquè, esclar, hem posat un preu. Teòricament, amb el preu del, dels alumnes s'ha de poder pagar. Passa que, esclar, hi ha molts que no paguen i llavors també tenim els que tenen beca. Clar, llavors, bueno, es fa, mira, la veritat sigui dita, aquí és on te descobreixes la providència, perquè hi ha hagut algun mes que estaves més, que deies, no ens sortirem pas, i potser hi ha una persona que tu coneixes, algú que et fa un donatiu, i llavors pots arribar-ho a pagar.
El tipus d'alumnes, quin és?
Vull que siguin la gent de la parròquia. És a dir, la parròquia és molt gran, i llavors vaig dir, ens adudiem a les misses. Doncs tots els que es vulguin inscriure els seus nens al col·legi han de fer la preinscripció. Si amb els nens de la parròquia no omplim les classes, les aules, llavors obrim l'inscripció a la gent del barri. Doncs majoritàriament són els nanos de la parròquia.
Quines edats?
Ara aquests eren 11-12.
11-12, a partir d'11-12.
Sí, bueno, hi ha sempre algun de més gran, però intentem que sigui molt homogeni per poder donar un ensenyament de qualitat.
I quan sou?
Ara érem 110, aquest any vam començar, som 110.
I això és una escola homologada?
Sí, jo tinc, vaig demanar tots els permisos, fa més d'un, quasi 2 anys que estic treballant per poder-lo obrir, ja tinc tots els permisos, i tinc tot. Cal dir que l'inspecció d'ensenyament i tots m'han recolzat molt, perquè feia molta falta al barri. Perquè hi ha un col·legi públic, és veritat, però que està saturadíssim, perquè són més de 120 nens per classe. És impossible. Llavors ara nosaltres hem agafat un 50 per classe, més o menys, vol dir que ara allà són 70, 80 ells, nosaltres uns 40-50, i això fa que l'ensenyament guanyarem nosaltres i l'escola pública guanyarà perquè tindran menys alumnes i, per tant, els professors podran dedicar-se una mica més.
Clar, i la gent que no pot pagar, què fas, Joan?
Els beco, si el nano són llestos. És a dir, el que no podem fer... Clar, jo el que haig de fer és un col·legi que no depengui de mi.
Quin nom té?
Sant Pau. Com la parròquia es diu Sant Pau, el col·legi es diu Sant Pau. I llavors és això, s'agafen, o sigui, les famílies, per exemple, tenim la Raissa, o hi ha en Lluc, etc., doncs nanos que tenien bones notes a l'escola primària, que si són pobres, molt pobres, doncs, bueno, els hem donat una beca, i contentíssims, perquè la Raissa sé que és la primera del col·legi, i llavors, i molt bé.
I els professors són tots sereus?
De la parròquia, també, és a dir, gent que han acabat estudis, hi ha molt de jovent, per desgràcia, que va a la universitat, i que llavors no tenen treball. I, és clar, funcionariat públic n'hi ha molt poc, llavors el que fem els agafem, i llavors ells, jo els dic sempre, vosaltres prepareu-vos també per poder fer oposicions, i bueno, llavors n'agafes una altra.
Perquè el sou deu ser un sou normal, no, Joan, o no?
No, home, ells cobren més... El salari mínim del país està ara 50 euros al mes. Llavors ells cobren 100 euros al mes.
I la pública com cobraria?
No, la pública cobraria uns 150 euros al mes.
Va.
Sí. Llavors, està bé. Està bé, perquè per una família 100 euros al mes ja és molt. Mm-hmm.
Aleshores, tu heu organitzat tota una colla el diumenge de la setmana que ve, dia 3 de juliol, un
Exacte.
Dinar al restaurant La Déu d'Olot per recollir fons
Exacte.
Per aquesta escola.
Bueno, sobretot, sí, perquè són les meves germanes, i llavors un grup de catequistes que quan ja estava a Olot i en Jordi Ferrer, un amics que teníem allà, és a dir, hi ha el Rol Llinàs, en Jordi Ferrer, hi ha l'Anna Diago, hi ha en Jordi Rabat, hi ha les meves germanes, i l'Enric i la seva dona, i bueno, em deixo algú ara i ara em farà vergonya. Bueno, són un grup de... i en Carles Uller i la Xus, aquests eren els que hi havia una mica allà, em sembla, Llavors, aquesta gent, doncs, com que em coneixen i aprecien el que es fa, van dir, home, ajudem-lo, perquè la meva germana sabia que ara m'estava apartant una mica. I ara han organitzat aquest dinar, la gent paguen, no ho sé per què ho han organitzat, paguen una quantitat, i ja em sembla que per cada persona que paga hi ha 10 euros que van per al projecte.
Perquè tu, amb aquests diners, què faràs?
Jo haig d'ampliar el col·legi, perquè, esclar, ha quedat petit, ara amb les aules que tenim, i vull que siguin una mica més sòlides, perquè tenim el teulat d'Uralita, diguéssim, I, esclar, ho vull posar amb ciment per poder fer un pis a sobre. Perquè, clar, l'espai també és petit, però si podem construir en alt, doncs llavors és més aprofitable.
Sí. No sé si està actiu el teu blog.
I escriu molt poc. És que l'internet va una mica lent allà. I a vegades per penjar una pàgina em costa una mica. Ara, perquè he escrit per Catalunya Cristiana de tant en tant, però també era molt de tant en tant. Mm-hmm. L'últim que els vaig escriure va ser sobre l'immigració.
Però el teu últim comentari en el teu blog, de quan
no, és de molt abans. Ara penjaré, ara m'hi fas pensar, ara quan vagi a casa la meva germana que té internet, ho podré fer una mica.
Molt bé. Ara que parlàvem d'això d'internet, com estan les comunicacions al Togo?
Home, estan millor que abans, la veritat sigui dita, però encara és feble. És feble perquè, esclar, per descarregar-te coses o així, és veritat que ara tenim molt menys internet que funciona quasi cada dia, que és un gran què, però hi ha vegades que va molt lent. Però, bueno, almenys puc cobrir internet o puc cobrir.
La televisió, Joan, per exemple, quins canals agafes? O...
Bueno, nosaltres ja tothom té parabòliques, però s'agafen canals africans, francès. No, la televisió és de molt mala qualitat. La veritat, bueno, hi ha France 24, 24 hores de França.
Tu m'explicaves, recordo, en la darrera entrevista, que hi havia la mainada de la teva parròquia, venien fins i tot a la parròquia a veure partits de futbol. Això encara s'adona o no?
Més que la parròquia hi ha un centre parroquial gran, en el qual
hi ha... Un centre parroquial.
Sí, encara hi van. Llavors sí, intentem que siguin tots al Barça. Tot i que tinc un grup del Real Madrid, que ara quan el Madrid va guanyar la Champions, el diumenge abans de la missa em van venir tots vestits amb la camiseta del Madrid i m'ensenyava l'escut. I ara els hi portaré també coses del Madrid amb ells. Són molt bona mainada, els agrada molt el futbol i tots somien de poder un dia anar a jugar amb un equip gran.
Tinc entès que els mateixos clubs regalen samarretes, no? Bueno, si no, aquestes samarretes no sé on les traurien.
No, xines. Són aquestes que pots trobar un escut del Barça amb una creu a mig feta, o aquí falta un... Ho veus que... Tu que ho coneixes, saps que això no va. Però els colors són els mateixos i ja està. I ja va, i fa el fet, ja és contentíssims, Sí, sí.
Joan, parla'ns una mica de quina feina fas allà. Ara, més o menys, ens ho estaves explicant, no?
Bueno, el meu dia a dia, diguéssim, ja... Una, soc la primera, que el més important, soc el rector de la parròquia. I això, en una parròquia africana, amb molta gent... És molt gran.
Hi ha devoció allà?
Molta, molta. Gràcies a Déu, la gent és molt creient. I això per un capellà és un do de Déu. Perquè és veritat, treballes molt, sí, però hi ha resposta de la gent. Les misses són plenes, jo dic, la primera missa del diumenge en francès podem ser unes 800 persones a missa tranquil·lament, i els pobles igual, vas, excepte algun poble més petit, però els altres, de seguida hi ha 200, 300 persones a missa, és a dir, les misses són plenes. Les activitats parroquials que fas, la catequesi, doncs ara ho dèiem, tenim més de 1.500 persones inscrites a la catequesi. A nivell d'escolans, a nivell d'esplais, tot és ple. És ple perquè la parròquia és el gran centre del barri. Doncs això sol, ja et puc assegurar que m'agafa temps. Però llavors tenim també una llar amb aprenents, pels joves del barri que no tenien recursos, doncs van començar una llar per aprenents perquè poguessin viure a la ciutat i aprendre un ofici.
I què els ensenyeu?
Ells, els oficis van aprendre'ls a les ciutats, perquè jo no podia pas... O sigui, paguem un patró, diguéssim, que els hi ensenya. Doncs soldadors, paletes, lleoners, electricistes, modistes, cadascú una mica el que a ells els agrada, o tapissers, o ho van aprendre. I llavors van començar aquesta escola del vespre, també, doncs, que també s'ha de gestionar, per les inscripcions, per tot. Hi ha un director i quatre mestres, que ho porten una mica. I llavors també tenim doncs, ara el col·legi. Llavors van començar també una petita granja. Ja tenim unes 80 o 90 gallines, unes 30 o 40 cabres i pintades i coloms.
I amb les altres religions o confessions, perquè deu haver-hi també molt de protestantisme,
mira,
no?
Mira, amb els protestants fem sempre la setmana de diàleg amb els protestants. El que passa que a la nostra zona ells són molt minoritaris. Els protestants, de veritat, no sé com dir-ho, potser la gent no em comprendrà. És a dir, hi ha protestants de veritat que són els presbiterians, que són els metodistes i els luterans. Amb aquesta gent no tenim cap problema i treballem junts. Però llavors hi ha tot un seguit de sectes que jo t'ho asseguro que, mira, que alguna vegada li diré al bon Déu què has fet, Perquè és exagerat. Fan molt de mal. Fan molt de mal perquè prometen a la gent que guanyaran diners, prometen a la gent que es curaran, els hi fan com coses de màgia. Hi ha una dona allà al barri que ha posat d'una secta d'aquestes que busca bruixes. Perquè diu que tu si estàs malalt és perquè hi ha una bruixa. Llavors agafen aquestes pobres gent, els lliguen amb arbres, estan encadenats. Hi ha gent encadenada als arbres, vas a la justícia, diuen que no hi poden fer res, etc. les sectes fan molt de mal, molt, molt, molt. Això a nivell cristià. Llavors hi ha els protestants, ai, els pagans, que són gent molt maca, ells tenen la seva religió tradicional, però són sobretot gent gran, els joves ja es fan cristians o musulmans. Mm. Perquè, clar, la religió tradicional és una cosa... Bueno, és molt diferent ja. I llavors amb els musulmans, és veritat que teníem una bona relació, però s'estan radicalitzant una mica. Cada cop fa una mica més de por. Boko Haram està molt a prop, sembla que ja està dins del país també, ja s'han vist moviments d'armes, i gent abans que anaven vestits normals, cada cop van vestits més grans, les barbes més grans, bé, les noies les tapen, noies que abans et saludaven, ara no et saluden. A mi em fa una mica de por el tema de la, del radicalisme, sobretot perquè encara allà tenim la sort que el gran imam, és a dir, és un home molt, molt obert que prohibeix els radicalismes, però cada cop ho pot controlar menys. I si per desgràcia aquest home doncs es mor o el canvien i posen un altre que és una mica radical, la cosa pot anar malament. Perquè sobretot les ciutats musulmanes ja han hagut molt de conflictes amb les autoritats. Molt, molt. Són gent una mica violenta.
Molt bé, Joan, estaria molta estona parlant. Recordem que el diumenge de la setmana que ve, dia 3, es porta a terme el dinar per recollir fons per l'escola que ens estaves explicant, al restaurant La 10 d'Olot. Per recollir els tiquets, Joan, què s'ha de fer?
Doncs a Olot poden trobar diferents botigues que ho trobaran, entre les quals doncs, hi ha Can Batet, la pastisseria Ferrés, que poden aprofitar aussi per comprar un bon pastís, que està molt bo. Llibreria Drac, un bon llibre que estigui bon bé. I els embotits Vilarrassa, doncs escolteu, ja ho veieu, Olot, hi ha de tot i més. Doncs...
A veure, repeteix, Joan.
Sí, Can Batet, la pastisseria Ferrés, la llibreria Drac i els embotits Vilarrassa.
Doncs, Joan, encantat que hagis tornat aquí
doncs gràcies a
vosaltres. Al nostre programa de ràdio, que és el teu.
Sí, sí, al contrari, content que m'inviteu sempre. Sempre és bo d'explicar una mica el que es fa.
Que tinguis molt d'èxit amb aquest dinar solidari. Et
doncs
recordem
gràcies.
El diumenge de la setmana que ve,
exacte,
dia 3.
Que segur que es menjarà molt bé, perquè l'altre es menja molt bé.
Gràcies.
Vinga.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 26, a plec de Sant Pere Sestronques, al municipi d'Anglès, a les 5 de la tarda, missa i després berenar popular. Aquest dilluns, dia 27, taula rodona titulada Els marges de la tortura, motiu del Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. Comptarà amb Anna Quintanes, professora de filosofia, Joan Vergés, professor de filosofia moral i política, i també director de la càtedra Ferreter Mora, i Salomó Marquès, professor jubilat de pedagogia. Us recordem que l'agenda completa d'activitats a la diòcesi de Girona la trobareu a la pàgina web del Bisbat. Acabem l'Església Viva, però abans anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 26 de juny. Ho farem amb Miquel Calzina, que és delegat de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona i que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes de juny. Gràcies, Miquel.
Hola, Àngel, gràcies a vosaltres.
Esperem que no sigui la darrera vegada.
No ho sé, espero.
Quan vulguis, Miquel.
Bé, doncs l'Evangeli d'aquest 13è diumenge de durant l'any, que és l'últim, perdó, del mes d'aquest mes de juny, fa referència a Lluc, capítol 9, versets 51-62, i ens parla d'aquesta crida que ens fa Jesús sense pal·liatius i sense excuses. Hi ha moments a la vida en què, per diverses circumstàncies, es presenten situacions en les que se'ns demana prendre decisions vitals. Són decisions que suposen un replantejament de la nostra manera de pensar, d'actuar, de relacionar-nos amb els altres, de prioritzar i d'assumir nous compromisos. Són situacions, tanmateix, que no deixen de crear-nos un cert conflicte interior, una mena d'estira i arronsa, un sí, però, que posa condicions per tal de plaçar, en moltes ocasions, el moment de prendre la decisió. És precisament en aquestes situacions en les que ens juguem de debò la nostra llibertat respecte de capricis, avis adquirits, privilegis o interessos.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.